ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fes surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Pagesos, ramaders i pescadors estan en peu de guerra.
Si mos entren importacions de Brasil, que és on està el pong, mos carregarem tota la citricultura espanyola des de Tarragona fins a Huelva. Se n'anirà tot a fer la mà.
Després dels estralls de la pesta porcina i del tancament de l'acord amb Mercosur, aquest dilluns el ministre d'Agricultura, Luis Planas, donarà explicacions al Matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
La Calòrica torna a Barcelona amb La brama del cérvol, una comèdia existencial i política i una crítica a la necessitat constant de viure noves experiències. Un espectacle que ens situa en un hotel d'alta muntanya on tots els personatges viuran situacions que els canviaran la vida. El Teatre Poliorama, del 5 de febrer a l'1 de març.
Tot gira.
Des del 2004, la força dels 20 anys.
Amb David Clopés.
Són les 5, anem a les notícies. Amb un ull posat al Johan, recordeu, està guanyant el Barça, gol de Quique Nazaret, Barça 1, Sevilla 0. De seguida em diuen que ja sortirà Álvaro Arbeló a la sala de premsa del Madrid, després d'aquest 2-1 i que també han enrarit el Santiago Bernabéu. Però abans, Berta, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Notícies.
Doncs estem molt pendents de Rodalies i de saber com serà la normalitat promesa per demà. De moment, el que sabem és que les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària de Rodalies arriba ja als 180 punts i això està fent que, en la majoria de línies, els trens circulin amb retards d'uns 25 minuts de mitjana. El govern, de moment, ha reconegut que demà el servei de Rodalies continuarà funcionant a mitges, perquè diuen que la represa s'ha de fer amb totes les garanties de seguretat. També sabem que han contractat una 60 d'autobusos per fer aquestes vies interurbanes. Dissabte que ve a la tarda hi ha convocada una manifestació per protestar contra el caos de Rodalies i a Catalunya Ràdio hem parlat amb la Mercedes Vidal, que és la vicepresidenta de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
Un dia de lluita i reivindicació pels serveis públics, que ens fa molta falta. Convidem a tothom, entitats, partits, a sumar-se a la nostra, a fer-se la seva, perquè hi ha molts motius per sortir al carrer per defensar un transport públic de qualitat i uns serveis ferroviaris com els que ens mereixem.
Més coses. La Guàrdia Civil investiga com a presumpte assassinat masclista la mort d'una dona de 52 anys aquest diumenge a Mos, a Pontevedra. Segons les primeres investigacions, la parella de la dona l'hauria apunyalat al seu domicili i hauria fugit quan ha arribat la germana de la víctima. La Guàrdia Civil està buscant ara l'home, que té 57 anys, com a suposat autor del crim. Si es confirma aquest cas com a crim masclista, seria ja la 6a víctima mortal del que portem d'any en tot l'estat espanyol. I en plana internacional destaquem que un dron rus ha matat 12 passatgers d'un autobús i n'ha ferit 7 més a Ucraïna. Aquests atacs de Moscou tenen lloc després que s'ha sabut que la nova ronda de converses a tres bandes entre Ucraïna, Rússia i els Estats Units no serà avui a Abu Dhabi, com s'havia dit, sinó que començarà finalment dimecres. Així ho ha anunciat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
Ens comuniquem de manera constant amb la part nord-americana i esperem detalls sobre futures reunions. Ucraïna està disposada a treballar en tots els formats. És important que hi hagi reunions i resultats. Esperem tenir trobades la setmana que ve i ens estem preparant.
I el balanç de l'incendi que hi va haver per Cap d'Any en una discoteca dels Alps suïssos ha pujat a 41 víctimes. Un dels ferits ha mort a l'hospital de Zúric i coincideix que fa tot just un mes de la tragèdia. Aquest cap de setmana, una marxa silenciosa a Suïssa ha demanat justícia i saber tota la veritat. El foc, recordem, es va originar accidentalment durant la festa per unes bengales en un local nocturn de l'estació d'esquí de Crans-Montanar. Els familiars exigeixen responsabilitats i que s'esclareixi per què no es va fer l'evacuació de la discoteca a temps. I acabem recordant que avui ha mort als 80 anys l'humorista, actor, guionista, cantant i director de cinema Fernando Esteso, que va ser una figura capdalt de la cultura popular durant la transició espanyola. Es va convertir, recordem, en un fenomen de masses a l'època de les pel·lícules del Destape, formant duet amb Andrés Pajares. Fernando Esteso va saltar a la fama fent imitacions de cantants i de famosos a la televisió, i com a cantant se'l recordarà, no sé si segur que la coneixeu, per èxits com aquest.
La Ramona és la más gorda de las mozas de mi pueblo.
La cançó mítica, la Ramona.
L'ha ballat una estona. Ara tenim un tio dalt a la redacció, que és en Xavi Soler, que està vibrant segur, perquè abans ho ha comentat. La mort de Fernando Esteso com una de les notícies del dia.
És una de les notícies del dia. Mort aquesta matinada, se'l coneix per, ja ho dèiem, ser una de les figures capdalt d'aquesta cultura popular durant la transició espanyola. El programa de Catalunya Ràdio Tot és molt confús. L'any 2010, el propi Fernando Esteso parlava així del que li va aportar la seva feina un cop retirat.
La verdad es que añora uno la tabla, el directo, el contacto con la gente. O sea, también me he dedicado a una cosa que para mí ha sido muy bonita, que ha sido estrechar las manos que te han aplaudido y que no las has conocido. No perderme ningún abrazo por la calle y todas esas cosas.
Fernando Esteso va viure durant molts anys a València. Feia uns dies que estava ingressat per problemes respiratoris a l'Hospital de la Fe, on finalment ha mort aquesta matinada.
Gràcies, Berta.
Que vagi molt bé.
Estàs escoltant el Tot Gira.
A veure, vaig volant de seguida a Bernabéu perquè comença a ajustar a la roda de premsa d'Arbeloa, però abans, Johan Cruyff, el Barça va per feina i abans del descans, a 10 minuts pel descans, ha arribat el segon, l'acaba de fer Sidney Marc.
Sidney, amb ajuda d'una defensa del Sevilla, crec que Ballames ha xutat la futbolista suïssa del Barça, ha rebotat en la defensa del Sevilla i s'ha esculat a la porteria d'Ester Sollastres. Minut 35 de partit, Barça 2, Sevilla 0.
Ara de seguida venim, fem el final d'aquesta primera part, 2-0, el Barça ho té ja de cara davant del Sevilla, però anem a escoltar Arbeloa. El Madrid ha guanyat 2-1, ha marcat el minut 100 de penal Mbappé, però avui ha patit molt el Madrid i han tornat a haver-hi xiulets al Bernabéu. La sentim en directe.
Además, la desconexión y la conexión del equipo, que va a ratos, ha sido pitado por el equipo y al final ha sido agónica la victoria.
No, yo creo que ha sido una victoria, pues que los jugadores han puesto mucha energía, el alma, ha sido una victoria que evidentemente hemos necesitado de la ayuda del público y que sin ese empuje seguramente no habría llegado. Hemos hecho, yo creo que, méritos para haber marcado antes, pues con la ocasión de Kylian o la de Camavinga, y bueno, pues yo satisfecho con el esfuerzo que han hecho al final los jugadores, con el empuje. Sé que no era un partido fácil y lo han sacado contra un rival muy complicado que ya nos lo puso muy difícil en la ida y que nos lo ha vuelto a poner.
Hola, mister, aquí Sergio Quirante de Azón. Le quiero preguntar por dos futbolistas que parece que no van a poder estar en el siguiente partido, que son importantes para usted. No sé cómo está Jude Bellingham, que nos puede avanzar de ese pinchazo en la pierna, y una evaluación del partido de Vinicius haciendo ese gol en el momento en el que había pitos, él se ha besado el escudo, ¿cómo también evalúa eso?
No, pues de Jude todavía no sabemos nada, y de Vinicius, bueno, pues un partido en el que otra vez le hemos intentado que pueda tener situaciones de desborde por fuera, que es donde él realmente hace daño y donde tenemos que seguir trabajando para que esas situaciones lleguen con más ventaja, que no pueda recibir tantas ayudas, porque evidentemente cuando hay un jugador así como Vinicius Junior, pues los rivales saben el peligro que tiene y generan muchas ayudas, ¿no?, para pararle. Ha hecho un gran gol. En la segunda parte, los momentos más difíciles ha conseguido encarar, generar buenas situaciones de ventaja. Y evidentemente, pues muy contento, sobre todo con su esfuerzo y con la mentalidad que ha vuelto a tener.
Hola, Álvaro, aquí Sergio López de Las. Valverde ha calificado el partido después del pitido final como un gran partido, con esas dos palabras. Me gustaría saber si estás de acuerdo, si para ti el Madrid hoy ha hecho un gran partido.
Para mí los jugadores han hecho un gran esfuerzo y me quedo con eso, ¿no? Con esa victoria que han hecho a base de trabajo, de esfuerzo, de evidentemente, pues como llevo diciendo aquí muchos días, tenemos muchísimas cosas que trabajar, es hora de trabajar, de mejorar. Seguro que con estas semanas que ahora mismo no tendremos partido entre semana, pues intentaremos que el equipo trabaje y vaya hacia donde queremos. Hemos visto, bueno, en muchas ocasiones situaciones que estamos trabajando y que queremos que se den con más continuidad. Y en esa línea vamos a ir, ¿no? Pero, pero desde aquí yo creo que el esfuerzo de los jugadores ha sido muy grande, vuelvo a repetir, con la ayuda de su público, y bueno, pues ha sido para mí una victoria de alma.
Hola, mister José Aguado de la Razón. Tras estos dos últimos partidos y ahora que tienes esta semana de trabajo, ¿en qué crees que tienes que insistir ahora que tienes más tiempo?
Bueno, yo siempre digo que para ganar hace falta hacer muchas cosas o muchas pequeñas cosas, hacerlas bien, ¿no? No vale solo con una, y evidentemente tenemos que trabajar pues en todas las fases del juego. Mejorar, bueno, pues con balón, sin balón, tener las ideas claras. Les repito mucho a los jugadores, ¿no?, que un equipo ideal es aquel que en cualquier situación y en cualquier momento piensan todos de la misma manera, y eso es importante. Para saber hacer eso y para poder hacer eso necesitas trabajar, necesitas horas en el campo entrenando, y eso pues afortunadamente es lo que vamos a tener estas dos próximas semanas.
Hola, Álvaro, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz, en directo en el Tiempo de Juego de COPE. Hoy, por exigencias del guión, varios jugadores han jugado en posiciones diferentes, otros porque lo has elegido tú. Ha sido valiente porque el equipo ha acabado con 5 delanteros. ¿Por qué jugaba Gonzalo en la banda y Brahim y Rodrigo por dentro?
No, bueno, Gonzalo cuando ha salido por Franco, y lo hemos hablado luego en el vestuario, ¿no?, que en esas situaciones en las que necesitamos hacer goles, necesitamos hacer daño, pues era mucho mejor que Gonzalo estuviese cerca del área, estuviese dentro. Ibrahim, que es un jugador con mucho uno para uno, que es desequilibrante, que tiene salida para las dos piernas, pudiese estar más tiempo fuera en banda, ¿no? En eso, evidentemente, pues también tenemos que trabajar, saber el perfil de cada jugador, donde nos interesa más tenerlo. Y si hemos puesto a Gonzalo, pues también es para que pise área, ¿no?, que es donde yo creo que él es mucho más peligroso que estando fuera.
Álvaro Arbeloa, continua aquesta roda de premsa. Deixem el Roger Busa que ho segueixi en directe, i quan acabi, si és necessari, ens fa un resum del que ens haguem perdut de la roda de premsa del tècnic del Madrid, que, com ja és habitual amb el seu estil, no veu problemes enlloc, malgrat els xiulets, malgrat el mal joc de l'equip. És veritat que ha guanyat el Madrid, ha marcat, això sí, Mbappé al minut 100, quan ja es complia el temps afegit que havia marcat l'àrbitre. Gol de penal, penal que, per cert, a la premsa de Madrid tothom coincideix que ho és, malgrat el rum-rum que pot haver-hi xarxes, però és veritat que és un penal absurd que comet el jugador del Rayo.
L'àrbitre del diari AS, també del grup Prisa, de la cadena en sèrie Torralde, diu que ho era. L'àrbitre del Marca, Pérez Burrull, també. Si remenem les xarxes, hi ha gent en clau blaugrana que diu que no ho era, però no ha estat un atracament, per dir-ho així, com en altres situacions que hem
vist. Les expulsions ho són. Sí. En recordem, Patecís fa una entrada duríssima, és vermella directa claríssima, i després la segona és una empenta sobre Rodrigo.
Sí, de Pep Echevarria.
De Echevarria, que jo crec que s'equivoca perquè empenya el jugador del Madrid, que potser hi posa una mica més de paga formatge, però vaja.
Ara hi ha una dada esfereïdora. Amb 22 jornades de Lliga, al Madrid, 11 penals a favor.
11?
Un cada dos partits.
I igual, perquè ens ha passat aquesta dada amb Biel, Cadilla, que en tota la història el Real Madrid ja ha igualat el número màxim de penals que li han assenyalat en una temporada. 11, i en queden 16 de jornades per arribar al final del campionat.
Déu-n'hi-do. Doncs va, tornem cap al Johan. Amb el 2-0 al marcador, Marc Andrés, que ens hem perdut?
Doncs una targeta groga a Rosa Márquez. Literalment, no hi ha hagut cap ocasió, diria. És que no, Mireia, no, jo crec que estàs d'acord.
Moltes errades, a més.
De fet, aquesta targeta que s'ha endut Rosa Márquez ha estat en una falta a la frontal, que ha picat Graham, i no hi havia ningú a la rematada.
Sí, ha estat un malentès entre la llançadora i les jugadores que anaven a la rematada, perquè no ha entrat ningú a l'àrea, s'ha perdut la pilota molt fàcilment, i per això deia que hi ha hagut moltes errades, moltes imprecisions en aquests minuts que hem estat veient el partit.
Ara ho intentava el Barça, el xut de Salma Parayuelo ha estat blocat per la defensa Débora García. Per tant, serà córner, serà el tercer del Barça aquest, el primer des de la banda esquerra. Però, Mireia, ara que comentàvem això, i just abans del córner, podríem dir que el Barça va 2-0, però potser amb mitja oportunitat, perquè la de Kika, no sé si dir que ha estat gairebé una oportunitat de gol, perquè ha sortit una mica el gol del no-res.
Sí, molt poca producció ofensiva, no, del Barça. Sí que és cert que atacar aquest tipus de blocs, jo sempre m'agrada recalcar-ho, és molt complicat, hi ha moltes futbolistes, hi ha molt poc espai, has de ser molt pulcre, has de ser molt vertical per banda, buscar situacions d'un contra un, i el Barça de moment no ho està buscant.
Picarà el córner des de l'esquerra, Graham Hansen aixeca el braç dret, pica la pilota, la rematada va a Kika Nazaret, que està completament sola, no enganxa bé la pilota, però és solta dins l'àrea, refusa finalment el Bacerrato. A punt ha estat el Barça de fer el 3-0. Això sí que podríem dir una bona oportunitat. Kika, però, no ha engaltat bé la pilota, però la portuguesa estava molt sola.
Sí, i una vegada més, l'estratègia, no? El Barça treu molt de petroli. Que bé que ha trobat, no?, aquest alliberament de Kika amb bloquejos i arrossegaments a dins de l'àrea, i no ha rematat bé, però si hagués enganxat porteria, crec que estava en una bona posició aquí que Nazaret.
2-0, punt d'arribar al descans. Per cert, Mireia, aquesta t'agradarà. No sé si ho saps, però aquesta hora s'està jugant a la Lliga Anglesa un partit molt interessant, City-Chelsea, que la classificació ja saps que el City és líder i que el Chelsea és tercer. Doncs atenció, el Chelsea està caient 5-1 al camp del City. 5-1.
M'havia quedat amb el 4-0, eh? Sí que és cert que el Chelsea no està rutllant aquesta temporada com s'espera, no? Amb fitxatges milionaris, amb futbolistes consolidades i bon pastor, sembla que no troba la fórmula. I també parlar del City, de com reneix, no? Ha perdut futbolistes molt bones les últimes temporades i sobretot a mi m'agrada molt una davantera, que és Khadija Shaw, que diria que ha fet, no sé si...
N'ha fet un
segur
i tres Kerolin.
Ja dubto, eh?
Hat-trick de Kerolin, n'ha fet tres Kerolin, sí. Un de Shaw i un de Miedema. Pel Chelsea ha marcat Thompson.
Alissa Thompson, una futbolista brutal, amb capacitat de desbordar. És a dir, que el Chelsea, no sé quina valoració en farà Bon Pastor, que sempre té un discurs molt positiu.
Atenció, Payor, que trepitxaria, intenta guanyar el duel amb Raquel, li guanya el duel Raquel. A punt ha estat ara Pajor de poder rematar a porteria i intentar fer el tercer del Barça, i parlant de número 3, 3 són els minuts que es afegeixen aquí al Johan Cruyff quan ara hi ha falta de Graham Hansen, que no està gens d'acord amb la decisió de l'àrbitre Melissa López.
Quan acabi el partit confirmem aquesta victòria del City, que es quedarà en solitari líder d'aquesta Lliga Anglesa, 39 punts, 11 més que el segon, el United, que en té 28, el Chelsea, tercer, plaça de Champions, amb 27, l'Arsenal, que va guanyar la Champions, és quart amb 26 i ara mateix no tindria plaça per jugar a la Champions. Per tant, canvi, el que deies tu, Mireia, canvi de poder, canvi de domini, sembla que el City ara és qui realment domina la Lliga Anglesa, el futbol anglès.
I això és lo xulo, no? Que hi hagi equips tan igualats que qualsevol pugui guanyar, qualsevol pugui estar dalt, pugui estar baix, i crec que és un exemple també a seguir la Lliga Anglesa, la volada que li han donat, la promoció, la implicació de molts equips en poder tenir grans futbolistes.
Trepitjaria el Sevilla, és Alba Cerrato, bloqueja bé Aixa Camara i serà córner pel Sevilla, és el primer del partit pel conjunt sevillista. I ara que deies això, també és curiós, no?, la Lliga Anglesa, un petit apunt, que és que l'any passat el Chelsea va guanyar totes les competicions nacionals invicta. És a dir, van fer una temporada invencible i bé, d'un any a un altre, com ha canviat la cosa, com s'ha capgirat el mitjó.
Sí, i et demostra lo difícil que és fer el que fa el Barça, que és guanyar i seguir guanyant i mantenir-se amb aquest èxit constant, i això és gairebé impossible per la resta d'equips, si ho veiem amb aquest exemple.
Aquí el Johan, hem arribat al segon minut del temps afegit, se n'han afegit 3, pica el córner al Sevilla, bloqueja molt bé Catacoll, l'exfutbolista del Sevilla, que intenta sortir ràpid, ho fa amb Graham, en aquest cas a la banda esquerra, la Noruega s'enfrontarà a Cortés, la Noruega se'n va cap a dins, intenta desfer-se d'ella, el refús l'aprofita, intenta desfer-se d'una segona jugadora, no està gens encertada aquí. Caroline Graham Hansen, i el Barça que atacarà en estàtic, però ara troba Carla Julià oberta a l'esquerra, s'entrarà Carla Julià, està Graham sol al segon pal, Sullastres cap a córner, molt bona aturada, ara sí, de la portera de Torroella de Montgrí amb el peu dret, i el Barça que li donarà temps a treure el seu quart córner del partit a la banda dreta de l'atac.
Molt bona centrada de Carla Julià, buscant l'entrada al segon pal de Graham Hansen, i amb el peu la treu Sullastres.
Sí, sí. Aturada de portera d'handbol o de futbol sala.
Sí, sí, sí. Salma Parayuelo. S'estan repartint els corners entre Graham i Salma. Ara hi tornarà a anar la futbolista. del futbolista, la número 7 del Barça, Salma Parellolo, que centra ara, atrapa amb molta seguretat Esther Sullastres, que deixa que totes les futbolistes del Barça la superin per no sorprendre's. Final de la primera meitat aquí al Johan Cruyff. Ha marcat Quique Nazaret, ha marcat Sidney Chartenlive. Barça 2, Sevilla 0. Descans.
Bé, doncs 2-0 el Barça, partit controlat. Podríem dir que Mireia, sense fer tampoc un partit prement l'accelerador al màxim, de moment n'està tenint prou per poder dominar el partit i endur-se els 3 punts, i ja aviat poder començar a pensar en si vol donar descans a alguna jugadora, tot i que avui juguem majoria de suplents, i pensant en el Real Madrid dijous a la Copa.
Sí, com molt bé deies, un partit on el Barça doncs, possiblement no ha estat el millor de la temporada, però aquest coixí que tens 10 punts doncs et permet també, no, sense voler-ho, tenir, no, a la recàmera que tens marge i potser no prendre't els partits de la manera que te'ls prendries si tens el Real Madrid trepitjant els talons. I a més, sabent que tens un partit per mi molt complicat el dia 5, dijous, contra el Real Madrid a Valdebebas, al seu camp, i crec que serà diferent al que vam veure el dia de la Supercopa, on vam veure un Real Madrid que, tot i guanyar el Barça, per mi li va posar les coses difícils.
Veurem si fa canvis a Pere Romeu a la segona part. De moment 2-0, la possessió la guanya clarament el Barça en aquest primer temps, 76%, ha xutat molt més a porteria, 7 xuts a porteria del Barça, 3 entre els 3 pals, que és veritat que és una xifra potser inferior, o força inferior, del que acostuma a tenir el Barça en un primer temps, i el Sevilla un únic xut a porteria, això sí, quin xut, aquell xut que ha anat al travesser, un xut molt llunyà, no recordo quina jugadora del Sevilla
Iris està. Arnaiz.
Arnaiz, doncs ha fet un gran xut que no podia aturar Catacoll i, per fortuna pel Barça, ha anat a parar al travesser. Tornarem quan comenci la segona part. De moment, guanya el Barça 2-0. Vinga, fem repàs de marcadors i comencem amb la primera divisió. Tenim el descans del partit entre Betis i València.
De moment, un partit força distret a la primera part. S'ha avançat a València amb un gol de Luis Rioja, que no ho ha celebrat. No té passat al Betis, és andalús, però no ha celebrat el gol. I després el Betis ha empatat de penal, un gol que ha acabat fent el Ximi Ávila. El València també ha fallat un penal mitjançant Pepelu. Hi ha dos jugadors a la primera divisió que han fallat dos penals aquesta temporada. Un és Pepelu i l'altre és Robert Lewandowski. El descans, Betis 1, València 1.
Segona divisió, tenim partit a Ipurua, entre Eibar i Sporting.
Entre l'Eibar i l'Sporting, partit al minut 3 de la segona part. De moment, Eibar... Mira, ara acaba de marcar l'Eibar, ara mateix marca l'Eibar. Ara obre el marcador, Eibar 1, Sporting 0.
Futbol internacional, tenim partits a Anglaterra, Alemanya, Itàlia...
Anglaterra acaba perdent l'Aston Villa contra el Brentford. Aston Villa 0, Brentford 1, tot i jugar tota la segona part contra 10 jugadors. Això vol dir que l'Arsenal continua amb aquests 7 punts d'avantatge sobre el conjunt d'Unai Emery. Ara a quarts de 6 comença el Tottenham Manchester City. També a la Premier ha guanyat el United 3-2 contra el Fulham. A Itàlia ha acabat empatant el Como de Cesc Fàbregas contra l'Atalanta, tot i jugar tot el partit contra 10. A l'Atalanta li han expulsat un jugador al minut 8. I també et destaco que Alemanya, d'aquí uns instants, ha de començar el partit de Borussia Dortmund contra el Heidenheim. Si guanya el Dortmund, s'acosta una miqueta, a 6 punts, al Bayern de Múnich.
Per cert, que els Països Baixos, a l'Eredivisie, el PSV Eindhoven, podríem dir que té la Lliga al sac. Recordem-ho, ho hem explicat abans, ha guanyat 3-0 el Feyenoord, té 56 punts, 17 més que el segon classificat, que és precisament el Feyenoord. Més coses, estem pendents del partit d'handbol bronze europeu. Aviat tindrem ja la tercera classificada.
Just s'acaba el partit, ara. Islàndia 33, Croàcia 34. Per tant, els croats que s'emporten la bronze, en clau blaugrana, doncs no ho ha pogut aconseguir Víctor Hagrimsson, el porter islandès, que es queda doncs en aquesta quarta posició. Recordem a les 6 la final, Alemanya a Dinamarca la favorita, jugar a casa, i té com a gran estrella el també porter del Barça, Emil Nielsen.
Bàsquet Lliga CB, el Lleida juga des de les 5 de la tarda a la pista del València, el Roig Arena, i les coses de moment no van del tot bé.
Anava bastant bé, però el Lleida ha acabat encaixant un parcial de 14-0, ara perd de 13, València Bàsquet 28, ara cistella del Jaiopos Lleida, que perd d'11, cistella d'Agada, València 28, Lleida 17, a 9 minuts per arribar al descans del partit.
El València és el segon classificat darrere del Madrid, que també a les 5 ha començat el seu partit, jugar contra el Saragossa, de moment partit igualat.
Sí, fa el que fa sempre el Madrid, és a dir, intenta viure una mica com pot els 3 primers quarts i després al darrer quart prem una mica l'accelerador. Ara 28-28, al minut 5 del segon quart.
Eurocopa de futbol sala, quarts de final, partit entre Portugal i Bèlgica, Portugal amb Eric del Barça.
I Portugal, que ha començat perdent el partit, però ha acabat remuntant, de fet està guanyant el partit, 7 minuts per arribar al final, Portugal 6, Bèlgica 2.
I estem pendents de l'hoquei Lliga, de l'últim partit, el que tanca la jornada entre el Xum i el Noia.
El Noia guanya la pista del Xum Massanet per 3-4, avançatge a la segona part. I, per cert, en Clau Sabadell, també de futbol, deixa'm dir-te un marcador del qual estan força pendents, perquè ara mateix el filial de l'Atlètic de Madrid està perdent al camp de l'Eivissa. Eivissa 1. L'Atlètic de Madrid ve, em fa botifarra en Sergi cap al rival, perquè és evident que tenim moltes ganes que aquest any el Sabadell i l'Europa...
Però queda molt partit, encara.
No queda tant, ja som al minut 20 de la segona part, continua perdent el filial de l'Atlètic de Madrid. Això vol dir que el Sabadell ara mateix tindria 3 punts de marge sobre el conjunt madrileny, i si guanya el seu partit ja tindria un coixinet de 6 punts, que comença a ser un coixí important a aquestes alçades de la competició.
I això també és un bon marcador per l'Europa, que ahir va guanyar el camp del Sevilla Atlètic, i per tant també retallaria distància respecte al segon classificat, l'Atlètic de Madrid B, el Sabadell, que avui juga un quart de set contra el Torremolinos, i serem a la nova Creu Alta avui amb l'Oriol Corral. Passen 25 minuts de les 5 de la tarda, de seguida tornem al Johan amb la segona part del Barça-Sevilla. Ara parlem de tenis i del partidàs d'aquest matí. Alcaraz culmina el relleu generacional davant Djokovic. Demanem Ull de Falcó.
L'Ull de Falcó, amb Àlex Corretja.
Se la jugarà el segon servei. Màxima atenció. 15-40, Alcaraz, que s'ho mira seriós. Segon servei de Djokovic. Entra, la torna Alcaraz. Djokovic amb la dreta. Quina dreta de Djokovic, però va fora! Va fora! Va fora! Alcaraz campió a Austràlia! Alcaraz campió a Austràlia! 2-6-6, 2-6-3, 7-5... Quina victòria de Carlos Alcaraz!
Àlex Corretja, què tal? Bona tarda!
Déu-n'hi-do, David, impressionant. M'acabes d'impactar amb aquesta retransmissió.
M'han fet narrar avui el final de la final, el partit del suplement, i m'endavant. Clopés, baixa i explica'ns en directe el partit. Dic, ostres, jo no, pràcticament no ho he fet mai. Mira, he sigut una mica un intrus a la teva professió, Àlex.
No, que sí, home, digue'm a mi això, que jo ho faig tot el temps amb vosaltres, que va. Aquí no hi ha intrusisme, aquí hi ha il·lusió i alegria de compartir coses, i de la forma que ho has fet, doncs m'ha encantat, així que molt bé.
Bé,
aviam si un dia
moment...
ho fem junts.
Això m'agradaria, m'encantaria, això sí que seria un somni. Però és d'aquells partits que t'emocionen perquè ha estat vibrant, ha guanyat Alcaraz, recordem, un 4-7, remuntant un set inicial en contra de Djokovic. 2-6-6, 2-6-3, 7-5 en 3 hores i 2 minuts. De nou, Àlex, exercici de superació d'Alcaraz.
Sí, i de nou exhibició mental, perquè al final són partits que sí, són molt físics, són molt tàctics, però alhora és un tema de saber controlar les emocions, de saber on vols imposar-te, com vols jugar, i això t'ho mana al cap. Així que penso que és històric el que ha fet Alcaraz, 22 anys, i guanyar tots els títols de Gran Slam ja que té, doncs, a la seva butxaca.
Djokovic, 38 anys, Alcaraz, 22. Creus que el físic avui ha estat clau?
Home, ha sigut molt determinant, sí. No es pot negar que la diferència d'edat i la recuperació després del partit de l'altre dia de 5 sets, doncs és el mateix quan tens 22, que les teves cames es recuperen, i per molt que a l'inici doncs ha semblat que el Alcaraz sortia una miqueta més lent i amb pitjors sensacions, jo crec que ho ha aprofitat molt bé el Djokovic per ser molt agressiu, però a la llarga, després de gairebé, bueno, més de 3 hores, doncs sí que s'ha notat que el Alcaraz encara volava sobre la pista, i Djokovic, doncs, cada vegada li costava més, arribava un pèl més just. Això vol dir que ja no pots picar tant a la pilota, que ja les teves decisions són una mica diferents i que estàs més a expenses del teu adversari.
Amb 22 anys, Alcaraz es converteix en el més jove en guanyar els 4 grans slams. Ja té 2 Roland Garros, 2 Wimbledons, 2 US Opens i ara Austràlia. Ja en té 7 de grans slams. Mai ningú n'havia guanyat tants amb aquesta edat tan jove. I potser avui ha guanyat el que per ell a priori és més difícil de guanyar per les condicions de pista d'Austràlia.
Sí, jo crec que això encara el llançarà més el Carlos, perquè és un noi que és molt valent, que és molt agressiu, que és molt natural, i està aprenent. Cada setmana que passa, cada temporada, doncs ho fa millor. Sempre se li deia que potser tenia alguns alts i baixos i de més, però que, clar, amb lo jove que és normal que encara no estigués fet. Jo l'he vist molt més madur, més que mai, en aquest torneig, i ha sabut guanyar un jugador com Djokovic, que té 10 títols a Austràlia, que té gairebé 39 anys, i estava disputant un altre final de Grand Slam. Porta 38 ja al Serbi. Així que, sincerament, hem viscut història, ho hem gaudit, i s'ha de valorar molt perquè el que estan aconseguint, sobretot a l'Alcaraz, és, bueno, és descomunal.
Cal remarcar que Djokovic avui és la primera final que perd a la seva vida a Austràlia, eh? Les 10 que havia jugat les havia guanyat, per tant, això té un mèrit especial. Per cert, que aquest rècord de precocitat, de ser el primer en, o el més jove en guanyar els 4 Grand Slams, era vigent des del 1938, de Donald Batch, que la veritat és que no el conec, no en tinc referències, però va ser el primer en aconseguir, sent el més jove, els 4 Grand Slams. Jo no sé si veus Alcaraz arribant als títols del Big 3.
Bé, ja, al final la vida, David, ja saps el que és dia a dia i pas a pas, no? Llavors, en aquests moments, tu creus que es menjarà el món i dona aquesta sensació, però un mai sap quines són les ambicions, quines són les il·lusions, cap a on tirarà la teva vida, la teva carrera i què és el que voldràs de tu mateix, no? Llavors, potencial té, realment tenis, penso que és el més complet que jo he vist mai, perquè va estar fent tot bé, es defensa, ataca, però clar, d'aquí a saber si arribarà a 20 i pico Grand Slams, és d'hora per dir-ho, però no hi ha dubte que va com un tret per agafar-los.
Mira, avui el Alcaraz d'Eurosport amb vosaltres, Àlex, ha enviat un missatge després de la final. Ha dit això.
Si te digo la verdad, ahora me acuerdo de la gente que ha dicho que no lo iba a conseguir, sinceramente. Que no lo iba a conseguir, que pensaban que iba a venir aquí a Australia y no iba a pasar de cuartos, que iba a venir aquí a Australia y no iba a jugar a un buen tenis, a los que no creían en mí.
Això creus que va pel tema del canvi d'entrenador i els que, per tant, van dubtar si aquest canvi era un error o no?
Home, sens dubte.
Sí, eh?
Vull dir, pensa que molta gent va xerrar molt. Al final, saps què passa? Nosaltres hem parlat una mica del tema. Quan tu parles de gent que no saps el que està passant, és tan fàcil jutjar, però és tan difícil saber realment el per què passen les coses, que des de fora la gent, en principi, menys la que és molt propera, té poca idea del que està passant, per què hi ha un canvi, què ha propiciat aquest canvi. Però, clar, és tan senzill avui en dia entrar a les xarxes socials i donar la teva opinió d'algú que no tens absolutament ni idea, que és tan gratuït, que quan tu llegeixes, perquè tu, al final, ets una persona que està a aquest món, està a aquesta societat, a tu t'arriben missatges, llegeixes els diaris, el Carlos té xarxes socials que segur que també ho ha vist, i molta gent deia, és que no guanyarà ja res més, quina errada. Potser el que passava és que hi havia aquesta comunió entre Ferrer i Alcaraz tan bonica, tan propera, tan carinyosa, que és el que més va sobtar. Però els que deien que no aconseguiria res més, clar, jo pensava, però com poden dir això d'un xaval que ja ha guanyat 6 Grand Slams, que és el número 1 del món? El Ferrero l'ha conduït a les mil meravelles. Ha fet un treball excepcional amb ell. Però a partir d'aquí, el Carlos té un equip de treball que el coneix i el Samuel López ha demostrat que té caràcter i personalitat per ajudar-lo també a guanyar grans títols.
Samuel López, que serà el seu nou entrenador i que a les primeres de canvi, primer repte important des que és el seu entrenador, doncs èxit amb aquest títol de Grand Slam a Austràlia. Vaig a Djokovic. Creus que ha perdut la seva última oportunitat per guanyar-ne 25?
Mira, hem parlat tantes vegades de Djokovic i sempre ens deixa amb la boca petita que amb ell jo no em puc atrevir a dir res de si serà l'última oportunitat. Que no hi ha dubte que serà de les últimes. Home, segur, penso que cada vegada és més difícil. Ell mateix ho ha reconegut també a la pista, que ni ell mateix es veia a una altra cerimònia de Grand Slam a les pròximes temporades i ho ha aconseguit. Però si l'any passat va fer moltes semis i encara es va engrescar i el primer torneig gran de l'any arriba a la final, doncs dona-li una mica de marge perquè, bé, encara està Wimbledon pel mig, hi ha un altre Roland Garros, hi ha l'Open USA, no ho sé, sí que li deu quedar poc pel que es veu, però aquell poc que li queda no se sap mai amb el Novak.
Clar, i Austràlia era, diguem-ne, el seu terreny, no? Tenia una oportunitat d'or. Mira, al final, quan s'ha acabat el partit i ha agafat el micro, ha fet un exercici d'honestedat. Ha dit això.
You know, I always believe in myself and I think that is something that is truly needed and necessary when you're playing at this level against incredible players like Carlos and Yannick, obviously last 3 days. But I must be very honest and say that I didn't think that I would be standing in a closing ceremony of a Grand Slam once again. So
diu, he de ser honest i he de reconèixer que jo avui no hauria o no esperava ser aquí. Clar, venint de Djokovic, que ha guanyat 24 grans slams, ja sabem que la trajectòria en aquest de grans slams doncs, ha tingut un punt de fortuna perquè li han abandonat dos rivals, però, home, està molt bé que ho reconegui davant de tothom, no? I que segurament un altre potser s'hagués merescut més que ell a ser a la final per aquest punt de fortuna que ha tingut.
Bueno, sí, jo crec que està molt bé que ho exclamés també el mateix que l'Alcaraz, no? Quan a vegades algú diu alguna cosa al Djokovic, bueno, és que és normal, si tens 38 anys o quasi 39, que la gent pensi que les teves possibilitats ja són poques. Però com avui en dia hi ha tanta crispació, saps, envers a qualsevol cosa que es diu, si tu ets un aficionat de Djokovic, tu l'aprecies, però si tu ets un fanàtic, qualsevol cosa que tu diguis que no t'encaixa, que és exacte el que tu vols escoltar del teu ídol, ja es torna en contra teva. Llavors, és com una sensació de dir, ei, una mica, ens hem de relaxar, perquè aquí el que estan fent aquests xavals és jugar al màxim possible i ja veurem on arriben. I el Djokovic, en aquest cas, avui ha demostrat, una, que és un campió, a mayúscules, perquè que arribi a la final i que disputi contra l'Alcaraz a quatre sets difícils és inhumà. Que guanyés el Sinner el divendres passat va ser una barbaritat. Ara, que tingui una altra opció de jugar, bueno, ja ho veurem. Fins i tot ell mateix diu que ho veu difícil. Per això crec que s'ha d'anar pas a pas, però vaja, aquests jugadors tan únics de la història, fins que ells no diguin em retiro, els has de donar l'opció de que puguin tornar a guanyar algú gran.
Per cert que ha fet broma, també Djokovic, dient que avui això no ha estat just, perquè avui hi havia dues llegendes de tennis espanyols al Roy Lever Arena, Alcaraz i Rafa Nadal, que el teníem d'espectador, que també ha guanyat a Austràlia, que va ser el seu últim títol de Grand Slam, i que avui l'hem vist d'espectador seguint aquesta final entre Alcaraz i Djokovic. Acabo, Àlex, on situarà la història del tennis a Novak Djokovic, ja que el tenim més a prop de la retirada que no pas Alcaraz, que encara té molt per davant. On creus que situarà la història del tennis a Novak Djokovic?
Si et soc sincer, amb la mà al cor, l'hauria de situar en el millor de la història. Vull dir, amb tot el que ha aconseguit el serbi, dubtar d'això jo crec que seria anar en contra del que són els números i del que són el que sincerament ha aconseguit el serbi. Tot el que més pot ser més nadalista, pot ser més federista, et pot agradar més un jugador o un altre, però no hi ha dubte que en quant a el que ha sigut a resultats aconseguits, els rècords que ha trencat el Djokovic, això sí que ho trobo gairebé impossible de repetir. Potser no tant els 25 grans slams, que ho veig una utopia a dia d'avui, però ja veurem, però tu saps el que és totes les setmanes com a número 1, tots els Masters 1000 que ha guanyat, tots els Masters de final d'any que en té 7 també a l'Oro Olímpic, té la Copa Davis. Vull dir, si algú vol dubtar d'això, jo crec que no està sent sincer amb si mateix.
Ull de Falcó, ha estat un plaer. Ens tornem a veure, a parlar, a conversar ben aviat. Roland Garros, com aquell qui diu a la cantonada, que això va molt ràpid, i tornem a parlar més de tennis aquí al Tot Gira. Una abraçada forta.
Quan vulgueu, que vagi bé, David.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El matí de Catalunya Ràdio amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, al matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Els convidats de Silvia Coppolo s'estiren al divan.
El reto más importante, seguramente a nivel de investigación, es hacer un gemelo digital del cuerpo humano, algo que represente tu cuerpo como si fueras tú.
Però de quina substància estaria feta?
Nada, de bits, unos y ceros, un programa, una representación.
Aquest diumenge, Mateo Valero, director del Barcelona Supercomputing Center.
No somos un país que tradicionalmente haya cultivado la educación, que es la base de todo avance, y luego la investigación y otras cosas.
El divan, el valor de la conversa.
Qué suerte he tenido en un mundo caótico como el que vivimos.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas que era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Que ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'audio de pipet oberta, de quan jo hi dava, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Tot gira, amb David Clopés.
Vint minuts i les 6 de la tarda tenim molts espais oberts. Recordeu, Lliga F, aquest Barça-Sevilla, 2-0. Ja ha començat la segona part, Marc Andrés.
Minut 5 de la segona part. Aquí estem encara amb el 2-0. No hi ha hagut canvis al Barça. Sí que és veritat que s'escalfen ara mateix Alexia i Patri Guijarro. I fa un parell de minutets ha tingut una bona oportunitat Carla Julià amb un cop de cap que ha sortit una miqueta desviat. Per tant, es manté aquí el marcador al Johan Cruyff.
2-0 el Johan. També tenim en marxa la segona part. Li falta mitja hora al Betis-València.
Ara ha començat aquesta, sí, un quart d'hora de la segona part. Betis 1, València 1. Una segona part en què no hi ha ocasions clares de cap dels dos equips.
I a la Lliga CB de bàsquet, molt pendents del Lleida, en el seu partit, el Roig Arena,
no
se'n va
agrada,
rebint,
No ens agrada gens el que estem veient, perquè perda 23 ara mateix el Lleida, València 52, força Lleida 20, mira, el triple del Lleida, que ho arregla una mica, 52-32, perda 20 a Lleida, re, uns segons per arribar al descans.
I per cert, el futbol internacional ha començat un molt bon partit, el del City, en un camp complicat, un test important pels de Guardiola, el camp del Tottenham.
Mira, i abans ho dius, abans marca el City, gol de Cherki, gol amb la cama dreta, bat la porteria del Tottenham, el 10 de la primera part, ja havia tingut alguna ocasió el City, s'avança el conjunt de Guardiola, 10 de la primera, al camp del Tottenham, ara mateix es situaria 4 punts de l'Arsenal.
I l'Arsenal va guanyar, va fer la feina, va guanyar el seu partit al camp del Leeds. Ens quedem al Johan, primers minuts de la segona part, Barça 2, Sevilla 0.
I ho fem amb el Sevilla, que intenta una jugada en atac. Atenció, perquè es pot quedar sola. Fatu Kanté, davant de la porteria. Fatu, que encara ara la Banyolina xuta. Catacoll! Catacoll, Catacoll, que ha aguantat molt bé la posició, ha aguantat molt bé el xut de Fatu Kanté. I ha evitat el 2-1, favorable al Barça, hagués retallat diferències al Sevilla, però ha estat molt bé la portera.
No hi havia fora
bona
de joc,
jugada. No hi havia fora de joc, li posa molt bé Rosita per la cursa de Fatu Kanté, que aquesta és una de les seves grans virtuts, el poder trencar l'esquena, i llàstima perquè la jugadora de Porqueres no ha pogut posar, no li ha pogut donar direcció, i ha estat molt bé Cata Coll.
Té mèrit Cata, perquè clar, és una portera, ja ho sabem, que a la Lliga F normalment li xuten poc, i aleshores sí. El més probable és que es refredi, no? I les poques que t'arriben, ets la portera del Barça, has d'estar encertada, i aquí, per exemple, ho està.
Sí, aquí hem parlat molt durant els anys amb Cata, amb Sandra Paños, amb Pamela Tajonar, amb Gemma Font, amb altres porteres del passat del Barça, que era una dificultat, no?, mantenir-se activa i mantenir-se en joc quan et pots passar potser 88 dels 90 minuts mirant la pilota des de lluny.
I aquesta temporada, en entrevistes abans de que comencés, Cata Coll deia que un dels aspectes que volia millorar i un dels objectius que s'havia plantejat era el mantenir-se connectada a la major part dels minuts, no? Per això que comentes, David, no? De no rebre pilotes, de no rebre arribades, de passar la major part del partit sense intervenir, i en aquest punt doncs està activada per fer-ho bé, i de quina manera ho està fent.
De moment sí, aquí al minut 53 el Johan Cruyff es manté aquest 2-0. Ara, per cert, que dèiem que s'estaven escalfant Alexia i Patri, se'ls ha unit Laia Alexandri, que avui podria tenir l'oportunitat de debutar el 2026. Atenció, Graham, que trepitja àrea per la banda dreta, centre Graham, Payor, falla la rematada, Payor no ha engaltat bé la pilota amb el cap, no l'ha enganxada bé la polonesa, i la pilota que suaument ha arribat a les mans d'Ester Sullastres.
La idea era boníssima perquè la picava cap a terra perquè botés i entrés, però no li ha pogut donar direcció. Crec que no ha pogut rematar del tot, no?, amb la força que requeria aquesta pilota.
Hem de dir que si a la primera meitat havíem comentat que el Barça ha fet dos gols potser en mitja ocasió, ara aquí ja està tenint ocasions clares, ara ho intenta Sidney Schertenleib, però la pilota la talla la defensa del Sevilla i serà servei lateral de banda, servei de lateral pel Barça, tot just on s'estan escalfant les futbolistes avui suplents de l'equip de Pere Romeu.
A la Lliga CB de Bàsquet arriba el descans del partit del Força Lleida, perd de 20 a la pista del València, 52-32, gairebé entre Josep Puerto i Jean Montero han fet més de la meitat dels punts del València, 27 entre els dos. Bé, de moment, derrota contundent al Roig Arena.
Segueix atacant el Barça, és Graham, jugada individual. Ha sortit la pilota per línia de fons. Serà servei de porteria. S'havia desfet d'un parell de futbolistes la jugadora noruega del Barça, però al final no ha arribat a temps per fer la centrada. Servirà Sullastres.
I m'agrada veure aquesta Graham. M'agrada veure la Graham que encara, la Graham que busca l'1 contra 1, que s'atreveix, i en aquesta jugada punt ha estat de fer una centrada i una jugada antològica, eh? Ha deixat enrere tres futbolistes i aquesta temporada li està costant, eh, a la jugadora noruega trobar aquestes situacions o si més no, buscar-les. Ella, quantes vegades hem parlat que era la millor extrem del món, sí, quant d'èxit que tenien les situacions d'1 contra 1, i aquesta temporada potser li està faltant una mica aquesta valentia.
Sí, sempre també ha estat una futbolista que ha tingut problemes amb lesions i aquesta temporada doncs, no ha estat una excepció, i a vegades a això li veiem trams que potser li costa agafar la regularitat que quan està al millor nivell és indubtablement o amb molt pocs dubtes, no?, una jugadora diferencial i potser la jugadora millor 1 contra 1 de tot el món futbol. Irene Paredes amb Pajor, que baixa fins al camp propi a rebre la pilota. Marta amb Carla Julià a la banda esquerra. El Sevilla, que continua tancat, però sabent que està amb un 2-0 i ha tingut un parell d'oportunitats, amb un travesser a la primera meitat i ara en Fatou Kanté aquí a la segona. Pajor, que rep. Encara tot això molt lluny de la porteria d'Ester Sullastres, però a camp del Sevilla. Marta Torrejón per Kika, la portuguesa que combina amb Sidney Schertenleib. Això al cercle central, a punt de perdre la Suïssa, el refús que cau a peus d'Alba Cerrato, que intentarà sortir a la contra, defensada molt de prop per Aixa. Cerrato que combina amb Raquel. Raquel que rep la pilota de Ballames. Ara Raquel que pot centrar buscant a Fatou Kanté. La pilota supera Irene. Atenció que Fatou pot rematar porteria. Atura Catacoll. No ha assenyalat fora de joc, per tant, una nova bona oportunitat per Fatou Kanté, que no ha engaltat bé la pilota i també, de manera suau, ha arribat la pilota a les mans de Catacoll.
Està concedint el Barça, eh? Està concedint una mica.
Sí, sobretot en aquestes transicions, que és el que busca el Sevilla, i per mi bon control de Fatou Kanté amb el pit, defensa d'una futbolista, i crec que enganya molt bé perquè busca el pal curt quan tothom esperem que la creui, però amb molt poca potència.
La Fatou recordo que va ser de les primeres entrevistes que vam fer, sí, Mireia, aquella temporada que vas fer de relleu de la Marta Cubí, el Cubí o no Cubí, recordo que em vas proposar d'entrevistar la Fatou, que aleshores molts aficionats potser no la tenien controlada i que té una història molt interessant perquè ella ha aconseguit jugar amb la seva selecció amb Gàmbia quan, de fet, com aquell qui diu, al seu país, que una dona jugui a futbol és un miracle.
Sí, sí, el que ha hagut de lluitar, recordo que ens explicava que gairebé es va haver de pagar ella els
bitllets. Però vol ser Serra Jordi des de lluny i a les mans d'Ester Sullastres. Clara Serra Jordi, que provava el xut des de lluny amb una bona rosca. A les mans de Sullastres semblava perillosa aquest xut des de la frontal de la futbolista del filial blaugrana.
Digues, Mireia.
Deia que comentava, no?, que primer gairebé es va haver de buscar els bitllets, va haver de contactar ella amb la Federació de Gàmbia, és a dir, que és una jugadora molt lluitadora i, a més, doncs, com a referent al seu país per les persones, en aquest cas les nenes, que vulguin jugar a futbol.
I torna a atacar el Barça, ara la posava Graham Hansen dins l'àrea, ha refusat la defensa del Sevilla, recupera el Barça, que per mitjà d'Irene Paredes, controla la pilota al cercle central. Minut 58 de partit, segueix guanyant el Barça 2-0. Quan es comença a moure la banqueta ja veiem futbolistes del Sevilla i futbolistes del Barça a punt per sortir. I ara la frontal, falta favorable al Barça, falta sobre Graham Hansen, que tindrà una bona oportunitat, no sé si per picar-la, perquè l'escarrana de luxe, per dir-ho així, que pica les faltes, Mapileon avui no hi és, com hem comentat abans, o per centrar, potser, amb Graham Hansen directament. Ivan, precisament, Graham Hansen, i en aquest cas Salma Parayuelo, escarrana. Per tant, jo crec que Salma, potser Mireia, podria xutar directe. Graham potser més buscaria el segon pal amb una centrada.
Sí, veurem si és Salma la que llença. Salma, que li està faltant regularitat també amb lesions. Estem trobant a faltar, no?, aquella brillantor de les primeres temporades de Salma al Barça. I a veure si aquest xut, i si acaba entrant, no?, acaba motivant o donant-li la volta una mica a la situació d'aquesta futbolista.
Sí, que sigui una mica un desllorigador per potser l'estat de forma que Salma ha de recuperar.
Sí.
Salma Graham. Doncs Graham passa per sobre la pilota, xutarà Salma directe al pal! Al pal i córner. Per tant, l'ha tocat Esther Sullastres, l'ha tocat la portera de Torroella de Montgrí, Salma Parayuelo. Per tant, si l'ha tocat, vull entendre que la pilota anava a dintre, per tant, salva el gol Esther Sullastres. I hi ha córner favorable al Barça després que la portera del Sevilla hagi enviat la pilota al pal.
Bona aturada, Bona aturada d'Esther Sullastres, que efectivament la toca, si no l'arriba a tocar, ho dius bé, anava a dins.
Serà el cinquè córner del Barça. S'entrarà Caroline Graham Hansen des de la dreta de l'atac blaugrana. Aixeca el braç dret. S'ho repensa, torna a aixecar el braç dret, ara agafa embranzida, centra la pilota cap al cap de Marta Torrejón, que no l'engalta bé, sortirà per línia de fons i serà servei de porteria, però abans tindrem múltiples canvis. Primer es faran els del Sevilla, tot i que ara s'ho estan repassant una mica. Ara es fan aquests canvis, marxarà Millaray i Cortés pel Sevilla, entrarà Gemma Gili, que per cert té una història que explicarem molt breument, ara quan s'incorpori al terreny de joc, i també marxarà pel Sevilla Rosa Márquez, que ha vist la targeta groga a la primera part, i entrarà Hegel amb el número 22 per part del Sevilla. Per part blaugrana, per cert, s'estan preparant, atenció, Lai Alexandri, Patrick Jarro i Alexia Putellas.
Per tant, també minuts, per tres titulars que veurem dijous a la Copa. També una mica a la voluntat de Pere Romeu, Mireia, que ningú estigui aturat del tot.
Exacte, crec que tampoc és bo per les futbolistes que hagin de jugar contra el Real Madrid, estar aturades i, per tant, aquests minuts que els hi dona ja en preparació, jugadores rodades i quins canvis al Barça, Alexandri, que torna a lesió avui.
És veritat, perquè Alexia no va jugar l'últim partit, recordem, no. La Laia no va ser la Supercopa.
Es va lesionar el Soli i avui torna, per tant... Minuts també pel fitxatge del Barça aquesta temporada.
Sí, de fet, Laia Alexandri, que està debutant en aquest 2026. I expliquem els tres canvis. Dos, podríem dir que són de posició natural, perquè Laia Alexandri ha entrat per Irene Paredes, per tant, ocupa posició de central. Patrick Guijarro ha entrat per Clara Serra Jordi, per tant, ocupa posició de pivot. Però Alexia Putellas ha entrat per Eva Payor. Per tant, expliquem els canvis. Alexia Putellas ocuparà la posició d'interior. Quica Nazaret, que estava a l'interior, se'n va a la banda esquerra, i la posició d'Eva Payor l'ocupa Salma Parayuelo, que ara serà la futbolista més avançada del Barça en aquesta posició de nou.
A l'Europeu de Futbol Sala, Portugal ha acabat fent els deures, s'ha classificat per la semifinal, jugarà contra França, avui Portugal 8, Bèlgica 2.
Per tant, aquest enfrontament de semifinals Portugal-França, dos culers cara a cara, Touré en França i Eric en Portugal. Recordeu, dos quarts de vuit, l'últim partit de quarts que jugaran Espanya davant d'Itàlia, qui guanya aquest partit?
Croàcia.
Contra Croàcia.
Sí, Croàcia.
Molt bé, amb Espanya, Didac Plana, i el vam saludar, el jugador del Barça, a banda d'Antonio i Adolfo, també blaugranes.
I també a l'europeu, en aquest cas, de waterpolo femení, Itàlia ha golejat França per 24-5, acabarà aquesta fase...
Salma Parayuelo, estàvem esperant què passava dins l'àrea, perquè la jugada era una mica estrambòtica, hi havia algun refús, i Salma Parayuelo, crec que en la primera pilota que toca com a nou del Barça després del canvi d'Eva Payor, que marca i fa el tercer, marca el gol Salma Parayuelo, que necessita el Barça retrobar la millor versió de la velocista blaugrana. Gol de Salma Parayuelo, Barça 3, Sevilla 0.
Mal refús del Sevilla, de la defensa del Sevilla, que la deixa morta dins l'àrea, i és Salma, venint des del darrere, segona línia, qui fa primer el retall i després de col·locar-se-la amb la cama esquerra l'envia al pal llarg. No pot fer res, Esther Sullastres. Bon gol, Mireia, de Salma.
Sí, m'agrada perquè no remata de primera, sinó que és capaç de fer la finta, de buscar el dribbling a la defensora, i a partir d'aquí ja té espai per veure on la volia posar, no? I la posa molt lluny de l'abast de Sullastres. Me n'alegro d'aquest gol de Salma Parayuelo, a veure si d'ara en endavant va amunt i aquesta futbolista torna a gaudir sobre el terreny de joc, que crec que li està costant.
La temporada és llarga, eh? I el Barça, tenint una plantilla curta, necessita de Salma i de la seva millor versió. Bé, doncs 3-0, el partit ja pràcticament sentenciat, si és que no ho estava ja amb el 2-0, a menys de mitja hora pel final. Ens deies, Oriol, que tenim un marcador de l'europeu femení de waterpolo.
Itàlia ha guanyat a França per 24-5, acabarà a la segona posició del seu grup, a no ser que hi hagi un desastre per Grècia, que jugarà contra Croàcia. Jesús, Sergi.
Gràcies.
I ara a les 6 comença un partit que és important, sobretot per a Espanya, perquè hi ha Hongria-Israel. Aquí, a priori, Hongria guanyarà el partit i Espanya...
Però, la diferència de gols és important, no? Perquè sí, Espanya, però... per passar semis, ha de mirar el tema dels gols.
Sí, però Espanya, com que juga contra els Països Baixos, si guanya de més d'un gol, ja està classificada per les semifinals.
Perquè deixaria fora Països Baixos.
Correcte. Si guanya per aquests gols i Hongria va als penals o perd contra Israel, això és molt complicat, també estaria classificada, o si guanya els penals contra els Països Baixos, Hongria hauria de perdre contra Israel, bé, cosa que és impossible.
Fàcil. Si Espanya guanya els Països Baixos...
Sí, de més d'un gol.
De més d'un gol, estaran classificades per les semifinals d'aquest europeu femení de waterpolo.
Molt bé. Companys, ajudeu-me un moment, perquè l'entrenador del Sevilla, David Losada, ha demanat un challenge, però no sé exactament per quin motiu, perquè semblava que el gol s'havia revisat i s'havia donat per vàlid. Per tant, no sé si amb múltiples imatges vosaltres podreu veure què està demanant l'entrenador del Sevilla, perquè honestament aquí des del terreny de joc se'ns escapa.
Quan he vist la jugada del gol i l'han repetida, no he vist absolutament res. A veure que no hi hagi un fora de joc en la rematada d'alguna jugadora que pugui entorpir la visió de la portera, no m'ho sembla. Estan tirant la imatge enrere, però de moment no sé què és el que ha pogut demanar.
No sé si ha sortit la pilota, potser en alguna centrada o en alguna passada. No,
és, encara no tenim la jugada completa.
Estic tirant una mica el que s'ha magut, perquè
un
realment...
Un possible fora de joc de... en una jugada inicial? Bé, no ho sé. No ho sé, la veritat és que encara...
Bé, doncs... Bé, ja parlarem quan es...
Van rebobinant. Saps allò que fèiem amb el... Us en recordeu del BHS, el que era? Tu, Marc, això sí. no deus saber
no,
el que
sí,
és.
Jo sí, jo sí. Jo veia sobretot Astèrix i les 12 i les 11 proves.
O 12,
les
12. Molt bé, doncs...
Les 12, les 12. Doncs això amb BHS.
Això que fèiem, d'anar rebobinant, doncs és el que estan fent, però van molt a l'origen de la jugada.
Doncs a veure, ja quan tinguem el resultat, doncs explicarem què ha passat. Mira, aprofitem un moment.
És que no veig res.
Van rebobinant i van tirant endavant.
De veritat us ho dic, no veig res.
Ja tenim la solució, no hi ha res, gol legal, 3-0, ha marcat Salma Parayuelo.
Però és que ara ja tinc interès en saber què és el que havia vist l'entrenador del Sevilla.
Si l'encerto l'endevino, saps? A veure si hi ha alguna cosa i...
Potser és una mica aquesta situació de dir...
No veig unes mans, no veig fora de joc. La rematada
és
neta.
Potser és aquesta situació de dir, mira, tinc dos challenges i sí, anem a veure sí, si sona la flauta amb alguna cosa.
I si et fa falta després, per alguna cosa més greu, que et puguis deixar...
Amb 3-0 ja.
Bueno, a veure, s'imagina que al Barça hi ha una vermella que pot quedar amb 10, no ho sé. Bé, en fi, és estrany, però de veritat que jo no he sabut veure de què es tracta. 3-0, el gol puja al marcador, guanya el Barça davant del Sevilla.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El brot de pesta porcina a Collserola ha trasbalsat el sector del porc.
Tard o d'hora acabaria arribant. És molt complicat parar el forc senglar.
Sense exportacions i amb l'àrea de confinament, moltes explotacions perillen.
La gent de la zona zero no tenim culpa de res. Jo no tinc cap porc malalt.
Pel molt que tinguis un bon confinament, mai podrem estar segurs.
30 minuts. La pesta del porc. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis or de Movistar i Repsol.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial?
On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Després d'un merescut descans,
sí,
torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, crow...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanta.
Fixa't com sona, edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul de Chanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
El Revolució 4.0.